A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Atenció, perquè un de cada quatre alumnes del nostre país suspèn en educació financera. Un de cada quatre, eh? Ho ha alertat aquesta setmana l'informe PISA. Això vol dir que un 25% dels alumnes no són capaços ni d'entendre una factura o d'explicar els principals productes financers d'una manera, podem dir, que bàsica. Tampoc molt tècnica. Saludem al Robert Casajoana. Ell és professor d'ICEFI. Robert, molt bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
Són dades negatives, però és una cosa que no és nova, no? Si no és que a Espanya tenim aquest problema que la cultura financera no gaire.
Sí, no és nova i el que destacaria jo també que no és que sigui un problema d'aquesta franja d'edat, no?, dels joves. Jo penso que en línies generals la gent més madura i la gent que no entra dintre l'informe PISA, doncs també la cultura financera és tirant a baix aquest país. Aquest és el problema, és un problema generalitzat.
Mm-hmm. Però estem parlant de coses tan bàsiques com entendre una factura. No es tracta d'explicar com va evolucionar la borsa aquests darrers 7 dies, sinó explicar una mica el que pagues i per què pagues això, que és el que estàs pagant. La gent no entén ni una factura.
Sí, és veritat. És a dir, en el cas de... A veure, hi ha factures, Quim, que tampoc són fàcils d'entendre. Jo soc economista i la gent té coses.
Aquesta de la llum quan reps i comença a desglosar que no saps per quilovatios, per impost... És veritat, això és cert, però bueno, un mínim, no?
Sí, a veure, jo penso que, per exemple, una cosa... Ara parlant ja de la gent d'aquesta edat, no?, de l'informe PISA, de la gent jove, penso que, per exemple, una cosa que en alguns països es fa més que aquí és allò que et donen una paga, no?, la paga que et donen els pares. I això, d'alguna manera, et permet saber quins ingressos tens al mes, d'aquella paga, et permet ordenar-te, i per mi el que és més bàsic és els alumnes o la gent jove que ja té una compte corrent, no? El fet d'allò que els pares o els avis t'obren una llibreta i tu la vas gestionant, això els dona una visió molt més directa, veuen les comissions que cobra l'entitat, és a dir, està vist, a més ho diu l'estudi, que els alumnes que no tenen compte corrent tenen més dificultat i treuen notes pitjors. Això també, és a dir, que a poc es vagin involucrant en el que són el gestionar els diners d'alguna manera, encara que siguin pels diners, ajuda molt a incrementar la cultura financera de la joventut d'aquest país.
Mm-hmm. Què podríem fer per millorar la cultura financera tant dels nens com de la gent adulta?
Formar-nos, intentar formar-nos i sobretot que la gent jove, em consta que ara ja em sembla que és l'ESO, ja es dona l'assignatura d'economia, potenciar això molt més i prendre'ns-ho amb sèrio, perquè si ho pensem fredament, és a dir, en la nostra educació ens preparen per un dia entrar en el món laboral i tenir una carrera professional exitosa, que és una manera de guanyar diners i de tirar endavant, però després, quan es guanyen aquests diners, tan important com guanyar-los és saber entendre i gestionar-los, no? I aquesta segona part és la que queda una miqueta fora de lo que necessitaríem, no? Llavors jo crec que hi ha un pla de la CNMV i de Banc d'Espanya per potenciar la millora de l'educació financera a l'edat de l'institut, diguéssim, i jo penso que això s'està començant a fer, però s'ha de potenciar molt més, i si s'ha de posar una segona assignatura i si s'han de fer més hores, jo penso que tot això suma, i això és el que hauríem de fer.
Uh-huh. Però hi ha moltes persones que tenen por a l'economia, els hi fa pànic.
Sí, a veure, l'economia és avorrida, eh? Així de, si no estàs dintre d'aquest món, hi ha molta gent que llegeix la diari, quanta gent llegeix el diari generalista i quan arriba a economia són aquelles pàgines que es passen, no?
De fet, estan al final de tot, no?
Exactament.
Van abans els esports que l'economia en alguns diaris.
Totalment. Jo aquí crec que és molt important, i amb això tenim responsabilitat els professors i la gent que divulguem el que és l'economia, és que intentem ser didàctics. No? Una de les coses per mi també importants és quan dones una classe d'economia i quan parles d'economia en una conferència, és parlar d'una manera que la persona que no es dedica a l'economia ho entengui, fer exemples il·lustratius. No ser tan tècnic, que això per desgràcia hi ha col·legues que els hi costa més i sempre volen ser tècnics. Jo penso que has de tenir molt clar qui tens davant, i si volem divulgar l'economia entre la gent que de primera ja té un prejudici, doncs hem de fer d'una manera simpàtica, d'una manera que sigui quasi jugant, no? Per mi aquest és l'enfoc clau per millorar la cultura financera.
Uh-huh. El Robert, com dèiem, és professor d'ICEFI, a part és director de Relacions Institucionals de SLM, i havia treballat a Londres durant molts anys, i crec que allà tenen un concepte diferent de les finances, a l'economia, és una cosa que ja des de petits també es formen i ho veuen com una cosa més natural, que no tenen aquest pànic que podem tenir aquí a Espanya.
Sí, sí, molt natural, i a més està en el dia a dia, és a dir, gent jove o gent gran, gent jubilada, gent amb actiu, tothom en algun moment ha comprat alguna acció, parla de la borsa, parla dels fons d'inversió, és a dir, està molt més generalitzat. També és cert que una cosa que ha fet molt mal a no desenvolupar la cultura financera del nostre país és que històricament, doncs aquí ha anat molt bé el teu patrimoni invertir-ho senzillament, com es diu vulgarment, en totxo, és a dir, invertir-ho en immobles, i segona, durant molts anys els dipòsits de termini han donat un rendiment bastant interessant a aquest país, i això ens ha permès no tenir que anar a analitzar o a ser curiosos d'un altre tipus de producte, com pot ser una acció, un bo, un fons d'inversió. Això no passa en països més desenvolupats, com el cas anglès, i ells ja fa molts anys que tenen que invertir no només en terminis fixos, sinó també en accions. I això fa que hi ha moltes revistes especialitzades, hi ha molta divulgació, i això, i també, sense dubte, tenir un centre financer com Londres al Regne Unit també ajuda, està clar.
Mm-hmm. Doncs queda tot dit. Sabem ja quin és el nivell dels alumnes espanyols. Recordem, un de cada quatre no aprova, no suspèn en educació financera i no sap ni llegir ni entendre una simple factura. A veure si a partir d'ara, d'aquest informe, doncs ens posem les piles i ho solucionem. Robert, que vagi molt bé, d'acord?
Gràcies, Quim.